amb Jaume Molló.
Bona nit, són 11:15. Benvingudes, benvinguts al Tu diràs d'aquest dijous 10 d'agost, el dia que Thibaut Courtois s'ha lesionat de gravetat al genoll i s'estarà aproximadament, atenció, 6 mesos de baixa. Ara, el Madrid haurà de decidir si li busca un recanvi o aposta per Lunin i els porters del filial. Coneixem Florentino Pérez i el funcionament del Madrid, el més normal és que fitxin. O ho intentin, perquè hi ha poques opcions de garanties i que puguin sortir a un preu assequible hores d'ara. De seguida fem un truc amb Rodrigo Faed, del nostre home a Madrid, per saber com respiren el Club Blanc després d'aquesta notícia, que no és l'única negativa del dia. Arda Güler finalment s'haurà d'operar per solucionar la lesió al menisc que l'ha impedit debutar amb l'equip de Carlo Ancelotti. El Barça Frank que sí és acomiadat de l'afició culer després de marxar traspassat a Aràbia, però la llista d'inscrits del Barça a la Lliga hi ha 11 futbolistes més Dembélé i el compte enrere continua avançant.
Falten 3 dies.
Pel Getafe-Barça de diumenge a 9:45, arrencada de la Lliga. I la pregunta continua sobre la taula a aquesta hora. Quants dels 8 futbolistes que esperen torn hi haurà inscrits? El club continua confiant en la sortida de Dembélé i la palanca de Barça Studios per tenir tothom inscrit. Tot apunta que el Barça de la Porta tornarà a ser un estiu més com aquell alumne que espera fer tota la feina a última hora i sempre acaba aprovant la signatura. Avui repassarem Barça-Banda com estan els clubs de primera divisió a menys de 24 hores per l'inici de la competició, amb els partits Almeria-Rayo Vallecano i Sevilla-València. A més, trucarem el responsable de realització de Mediapro, Òscar Lago, per saber quines novetats hi haurà a les retransmissions televisives de la Lliga. El Girona, Mitchell ha marcat les aspiracions de l'equip a 2 dies de començar la Lliga al camp de la Reial Societat. Aconseguir la permanència per encadenar 3 anys seguits a la categoria per primera vegada a la història, superar la desena posició i els 52 punts, les fites màximes del Girona a primera divisió. Ho repassarem després amb en Miquel Agut. I a l'Espanyol el nom del dia és el de Sergi Darder. Joan Camí, bona nit.
Hola Jaume, bona nit. Doncs sí, dia mogudeta a l'Espanyol, comencem pel més important i és que Sergi Darder, el capità, jugarà al Mallorca la pròxima temporada. L'equip balear paga 8 milions d'euros fixos, més 2 en variables pel migcampista blanquiblau. Demà viatjarà a Mallorca i firmarà el seu nou contracte. Un altre que també marxa és Simo. Aquesta tarda s'ha fet oficial el fitxatge del central per l'Al Arabi de Qatar per 4 milions d'euros fixos, més 1 en variables. L'Espanyol, a més, es reserva un 18% d'una futura venda i una opció de tanteig. Per acabar amb les sortides, Max Svensson, davanter del filial, marxa a l'Osasuna Promeses, sessió de 2 temporades més una opció de compra, i pel que fa a les entrades, poc moviment a hores d'ara, però des de RAC1 podem explicar que l'Espanyol ha preguntat per Quique García, davanter de l'Osasuna, que té moltes probabilitats de marxar aquesta temporada.
Doncs a veure, si és Quique García, vages, o és ell o és un altre, però l'Espanyol ara sí que ja té forat per començar a fitxar jugadors, amb la sortida de Simo, que ens explicava en Joan, i sobretot quan es faci oficial la de Sergi Darder. Algun moviment més destacat del Mercato d'avui? Roger Gutiérrez, bona nit.
Bona nit. Doncs avui dia força mogudet, Jaume. Anem per part, si et sembla. Vinga. El West Ham ja té substitut de Declan Rice, provinent de l'Ajax, Edson Álvarez, de terra la Premier per 38 milions d'euros i es converteix, atenció, en el segon mexicà més car de la història. En l'apartat d'Aràbia Saudita hi hem de sumar un nou nom, Roger Ibáñez, en aquest cas, l'exdefensa de la Roma signa com a nou jugador de l'Al-Ahli, equip que ahir també anunciava Kessié. Parlem també de dos jugadors que deixen el Shakhtar Donetsk, el jove extrem brasiler TT marxa lliure al Galatasaray, i el jove porter Anatoli Trubin signa pel Benfica per 10 milions d'euros, i compta perquè era un secret a veus, però qui també arriba al Benfica, ara ja de forma oficial, és Artur Cabral. El conjunt portuguès pagarà 20 milions d'euros fixes, més 5 en variables a la Fiorentina, pel davanter brasiler que signa fins 2028. Per últim, destacar també el fitxatge de Raúl García, nascut a Olesa de Montserrat, per l'Osasuna, per 6 milions d'euros, i la incorporació d'Andorra amb el davanter de Pablo Moreno.
Aquest vespre hem estat pendents del partit del Santa Coloma Andorrà, la prèvia de la Conference League. Pau Bonastre, bona nit.
Bona nit. Sí, els colomencs han perdut per 0-1 contra l'AZ Alkmaar a l'Estadi Nacional d'Andorra en l'anada de la tercera ronda prèvia de la Conference League. Malgrat l'ensopegada, el Santa Coloma ha ofert una imatge molt seriosa contra el conjunt neerlandès. Ha resistit 74 minuts sense encaixar cap gol i arribarà viu per la tornada de dijous vinent als Països Baixos. En cas de superar l'AZ, ja només quedaria una última eliminatòria abans de la fase de grups. S'han jugat altres partits també de l'anada de la prèvia de la Conference. Destaquem el Bruges 5 a Cureiri 1, el Twente 2 Riga 0 i el Victoria Pilsen 4 Gezira 0. També se n'han disputat de la tercera ronda de l'Europa League, entre els quals el Sheriff 5 Bate Borisov 1, Slavia de Praga 3 Dnipro 0 i Olympiacos 1 Genk 0. Aquest últim encara en joc al tram final.
I som a les hores prèvies del partit dels quarts de final del Mundial Femení de Futbol entre Espanya i Països Baixos. Recordo, a les 3 de la matinada. N'explicarem l'última hora i el que s'han dit el dia abans amb el nostre enviat especial, l'Aleix Graell. I pel que fa a l'actualitat poliesportiva del dia, comencem amb bàsquet. L'Uni Girona perd un dels referents de les últimes temporades. Mònica Aguilà, bona nit.
Bona nit, sí, es tracta de Rebecca Garner, qui va ser la MVP de la temporada 2021-2022. No seguirà les files de l'Uni Girona. La seva continuïtat, però, no ha estat possible per dos factors. El primer, la lesió que la tindrà de baixar fins a finals d'any. I el segon, una normativa de l'NBA femenina que faria que es perdés unes hipotètiques finals. El club gironí, de la seva banda, creu que es tracta d'una decisió encertada de cara a poder confeccionar la plantilla definitiva. De fet, està previst que l'Uni Girona anunciï demà un nou fitxatge. A banda, la selecció espanyola masculina de bàsquet disputa demà a Màlaga un nou amistós de preparació de cara al Mundial que arrencarà d'aquí a dues setmanes, el proper 25 d'agost. Ho farà contra l'Eslovènia de Luka Doncic. Fa una setmana, els de Sergio Scariolo van estrenar-se amb victòria en el duel de preparació contra Venezuela per 87-57. Diumenge, tercer amistós contra els Estats Units.
La pluja està sent protagonista, tot i que deixa jugar a la jornada d'avui dels tornejos de Toronto i Montreal de tennis. Mònica.
Sí, una jornada que ha estat marcada per la pluja que ha caigut primer a Toronto i després a Montreal. De fet, el partit entre el malagueny Alejandro Davidovich i el noruec Casper Ruud ha finalitzat fa res, fa poca estona, perquè ha estat aturat durant pràcticament una hora i mitja. Un Davidovich que ha avançat als quarts de final després de guanyar el tercer set al tiebreak en un duel que ha durat més de 3 hores i als quarts ja l'espera el nord-americà McDonald. Ara mateix tenim en joc el duel entre l'italià Musetti i Medvedev. El primer set se l'ha endut Medvedev per 4-6. També en aquests moments s'està imposant el nord-americà Taylor Fritz a l'australià Demiña Ur per 4-1 al primer set. I a la una de la matinada serà el torn del número 1 del món, de Carlos Alcaraz, a la pista central de Toronto. El murcià s'enfrontarà al número 17 del món, Hubert Hurkacz. Alcaraz, que va debutar la passada matinada amb victòria davant el nord-americà Ben Shelton en dos sets per 6-3 i 7-6, i el quadre femení a Montreal, la pluja també ha obligat a aturar els partits d'aquesta tarda. Un d'ells, el de la número 1 del món, la polonesa Swiatek, contra la txeca Mukova, on encara no ha pogut començar el tercer set i encara no està clar que el partit es pugui finalitzar, i també està aturat el duel entre Buskova i Kazatkina.
També tenim un apunt de les competicions europees de waterpolo.
Sí, perquè avui s'ha sortejat el calendari de la primera fase de la Champions femenina, amb la presència de 5 equips catalans, un d'ells, però, el Sabadell, que passarà a la segona ronda directament com a vigent campió de la competició. D'aquesta manera seran 4 els clubs catalans que jugaran aquesta primera fase, el Mataró i el Terrassa, que han anat a parar al mateix grup, el C, juntament amb el Zuglo hongarès, el Vuliagmeni grec i el ZB de Zan neerlandès. Al grup B hi haurà el Mediterrani, juntament amb el Plebiscito italià, l'Etnikos grec i el Mulus francès. Finalment, el Sant Andreu jugarà al grup D amb el Dunai Varos hongarès, el Sis Roma, el Lilla i el Gran Nancy francès, una primera ronda que tindrà lloc entre el 22 i el 24 de setembre i on es classificaran els tres primers equips de cada grup.
Doncs esperem que ho facin tots els catalans, lògicament. I acabem amb un apunt de golf. Estem pendents de Jon Rahm. Mira, de fet el tenim ara a la pantalla de televisió.
Sí, perquè tenim en joc la FedEx Cup Saint Jude de Memphis, el primer torneig dels playoffs del PGA Tour, on el golfista basc John Ram parteix com a líder de la classificació de l'any. Ara mateix en joc la primera ronda d'aquestes quatre, amb un Ram que està mantenint el lideratge en aquesta classificació general. L'objectiu del de Barrica és el d'arribar a Atlanta d'aquí a dues setmanes al capdavant de la classificació, i el principal rival del basc és el nord-americà Scottie Scheffler, que en aquests moments és tercer a la general i on només el separen 174 punts. I de fet, com a curiositat, mai dos golfistes havien arribat a aquest tram amb més de 3.000 punts al seu comptador. Com dèiem, primera ronda d'aquesta FedEx Cups de Sant Jut, on ara mateix lidera el sud-coreà Tom Kim amb 7 cops sota el par.
Passen 10 minuts de 2:15, són les 10:40 minuts de la nit, per tant, una pausa, res, un minutet, i parlem de Thibaut Courtois.
Tu diràs, amb Jaume Molló.
Un 13 de maig va arribar per primera vegada una dona a l'Everest. I just un 13 de maig vaig tornar d'Erasmus. No ho oblidaré mai. Va ser el mateix dia en què vam guanyar aquell títol.
Hi ha molt de futbol a la teva vida. I també a la nostra. Vine a Movistar i tanca el fitxatge de l'estiu amb un Smart TV des de 0 euros al mes. Informa-te'n a la teva botiga Movistar.
A Obramat millorem la compra online. Ara pots pagar per transferència, tria on i quan vols recollir o que t'enviem la teva comanda i convertir els teus pressupostos en comandes en només un clic. Obramat.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho. edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
A RAC 1 Tu diràs, amb Jaume Molló.
Minuts i 3:15, durant la pausa ja comença la tertúlia a l'estudi, això m'encanta. Hola, Anaïs Martí, bona nit.
Bona nit.
Havíem parlat mentre eres a la gira dels Estats Units, de gastroenteritis, de tot. Vam parlar de retards de trànsit, eh?
Jo crec que no va faltar res, no?
No.
Tots els ingredients.
Sí, punt, i vam tenir el serial Dembélé, clar.
Seguim.
De fet, encara està obert, sí, que va començar als Estats Units, però encara no està tancat.
Exacte.
De moment sembla que ha passat la revisió mèdica, que ja és un primer pas.
La física, no?
Sí, sí.
Les proves aquestes.
Sí, sí, la de les cames, diguéssim, el cos. Bé, és igual. Marta Corredera, bona nit.
Bona nit, Jaume.
Com estem?
Molt bé.
La Marta, que òbviament també està pendent del que passarà d'aquí a poques hores, aquest Espanya-Països Baixos, que després en parlarem. Però molt optimista, durant la pausa em deies que no ets, eh?
Bueno, s'ha de veure el partit, però per mi, a priori, és veritat que la selecció espanyola potser té millors jugadores individualment, però com a equip penso que funciona millor Països Baixos, així que veurem. A veure si ens quedem desperts o anem a dormir.
Molt bé, a veure quina fórmula al final fa servir. Després, òbviament, en farem la prèvia amb el nostre corresponsal en aquest Mundial, amb l'Aleix Graell, i escoltarem el que s'ha dit a la prèvia. Ara, però, Rodrigo Fáez, bona nit.
Què tal? Bona nit, Jaume.
Molt bé, i tu? Com va l'estiu, Rodri?
Bien. Oye, sí. Me ha gustado mucho el temazo que has puesto de AC/DC al empezar, ¿eh?
Això és gentilesa de Marc Selva, perquè jo que sóc autèntic, vaja, que no, el tema d'AC/DC no hi toco, ni l'he identificat.
Hay que aprender poco a poco, que no
va, sí, home, però ara ja... Ets a Bilbao, pot ser, ja, fent allò xup-xup de l'inici de Lliga?
Sí. Sí, sí, aquí sí, estamos. ¿Eh? De hecho, fíjate que ahora mismo estamos conectando para vosotros, para RAC-U, delante de la Ría, con el estadio de San Mamés iluminado, con esos colores rojo y blanco tan bonitos, tan contemporáneos. Aquí estamos.
Mal lloc, ¿eh? Per anar-hi dos dies abans.
La comida, Rodrigo, nos interesa el tema de la comida.
Habladurías. Aquí no se come tan bien, ¿eh?
Tampoco hi para tanto, ¿no?
Òbviament, també treballant per ESPN, com sabeu, en Rodrigo Faiz, i avui amb aquesta notícia, vaja, que, per cert, que d'aquí una estona, que no ho he dit, òbviament, s'afegirà Joan Puquí, que està acabant de treballar a Mundo Deportivo, de seguida que pugui pujar en Joan.
No parem, eh?
No. Ahir Fernando va pujar a les 11 i 4, a veure avui quin és...
A veure si tancaven, ahir era que sí, avui era la palanca. Jo he pujat sense... Entenc que ara ja...
Jo també he fet la pregunta fa una estona. Sembla que no...
Que
no serà així. Bé, si hi ha algú que li sembli que serà el contrari, ens ho pot fer saber.
Exacte.
Però ara, Courtois... Vaja, suposo que s'ha encès la llum vermella d'alarma al Madrid, no, Rodri?
Sí, porque además lo que todo era tranquilidad y seguramente calma antes de la tempestad de Mbappé en el último tramo del mercado veraniego, pues se ha convertido en un día negro para el Real Madrid, porque a primera hora se confirmaba que Arda Güler tenía que pasar por el quirófano, uno de los fichajes de la temporada para el Real Madrid, y que va a estar de baja entre mes y medio y dos meses, pero es que luego la mala noticia, la de verdad, es la de Thibaut Courtois, que se ha roto el ligamento de la rodilla izquierda, que va a estar de baja mínimo 6-7 meses, veremos a ver si puede adelantar plazos, pero sabiendo cómo tienen el tema de las articulaciones los porteros, la envergadura que tiene Courtois y demás, pues es una muy mala noticia que ha hecho que el Real Madrid activase un plan que obviamente no estaba en la planificación deportiva del Real Madrid, que es la de fichar a un portero, primero por el tema de efectivos y segundo por el tema también de calidad, porque en Lunin no confían tanto, ¿no?
Ja, o sigui, que busquen recanvi és evident. Que hi hagi opcions de garanties, perquè clar, estem parlant que el nivell de Courtois és d'un top 3 mundial. Aquí ja no entrarem en gustos, però vaja, jo crec que més o menys tots coincidiríem amb això. Clar, trobar algú de mínimes garanties serà complicat, no, Rodri? A més, aquestes alçades de mercat i a un preu econòmic.
Sí, porque digamos que los porteros que están a la altura de Courtois no se van a mover de sus respectivos sitios, porque es una locura y no está en el plan de nadie. Entonces tienes que bajar un poco más el peldaño y tienes que ir a por un perfil de porteros que gusten al cuerpo técnico, que tengan ciertas características, que se parezcan lo más posible a Courtois, pero que estén uno o dos escalones por debajo del belga, ¿no? Y ahora mismo hay tres nombres encima de la mesa, lo de Kepa, que podría ser una cesión, pero que se ve muy complicada desde el Real Madrid, lo de De Gea, que De Gea está libre, no tiene equipo y que podría ser una solución económica más que deportiva, pero digo esto porque no convence al cuerpo técnico, y sí. Quien sí convence al cuerpo técnico, que es la prioridad de Ancelotti, sería Bono, el jugador del Sevilla, el portero del Sevilla, pero que también es una opción cara porque el Sevilla, por lo que nos han contado y hemos dado ahora en ESPN, pedirían en torno a 30 millones de euros.
30 millones de euros, claro, Déu-n'hi-do. Y a més, amb l'inconvenient de la Copa d'Àfrica, porque claro, Bono marxarà de la Copa d'Àfrica.
Claro, es que esa es una de las cosas que preocupa bastante en el seno del Real Madrid. Primero, el hecho de tener que soltar 30 millones de euros cuando no tenían previsto ese tipo de gasto, si es que finalmente son 30 millones de euros, porque oye, ya sabéis cómo es este tema, que siendo el Real Madrid las urgencias que tiene, igual le piden más o igual el Real Madrid negocia y es menos, pero calculemos por ahí. Y sobre todo el hecho de que vas a tener a Bono en África dos meses, o sea, mes y medio o un mes, y eso es algo que en el Real Madrid puede preocupar bastante, porque ya os digo, la cuestión es efectivos, pero también de que Lunin, las veces que ha estado, digamos que ha estado un peldaño por debajo de lo que se esperaba en un principio.
Clar, la Copa d'Àfrica, gener-febrer, que podria o coincidiria amb eliminatòria de vuitens de la Champions, i si són set mesos de Courtois no arribaria a aquests vuitens de la Champions. Per tant, clar, aquí és una decisió complicada, entenc, eh?
Sí, a ver, la decisión es complicada, pero entendiendo también que quien se está imponiendo, digamos, es Ancelotti, porque Ancelotti ha pedido muchas cosas a nivel interno en el Real Madrid, pero se le han concedido muy pocas. Yo creo que esta sí que como mínimo se está intentando dentro de los márgenes económicos en los que se mueve el Real Madrid, porque Ancelotti se ha puesto muy pesado, muy insistente a nivel interno durante todo el día, porque él interpreta que Bono es el portero ahora mismo de los que hay más parecido, obviamente salvando las distancias, a Courtois. Y eso es algo que para él tiene que ir hasta el final y tiene que priorizar. Eso por lo menos entienden desde el staff técnico del Real Madrid a la hora de tener una decisión, y que no sea el componente deportivo o económico, mejor dicho, el que se imponga al resto, ¿no?
Deixem saludar en Joan Pugui, que ja ha arribat des de la redacció de Mundo Deportivo. Hola, Joan, bona nit.
Bona nit, què tal?
Com estàs?
Molt bé, estupendo.
Així m'agrada. Tenim en Rodrigo Faez des de Bilbao, parlant com bé sents de Courtois. Ara et preguntaré per Mbappé, perquè tu has estat dels més contundents, Rodri, amb el tema, i vull saber si, vaja, quina és la teva sensació dia d'avui. Però l'inici de temporada o de pretemporada del Madrid està sent rarot, complicat, no? Vull dir, que si el canvi de sistema que no acaba de sortir del tot bé, que si ara la lesió de Courtois, que el tema d'Arda Güler, que això que està passant Arda Güler, vaja, hauria passat si hagués fitxat pel Barça. O sigui, és típic que fitxa pel Barça i es rebenta el genoll i està 2 mesos de baixa. Això al Madrid no li acostuma a passar. Vull dir que està sent un inici de temporada rarot, no?
Sí, muy extraño por el hecho de que empiezas tú la pretemporada en Estados Unidos, ganas al Milan, bueno, remontando además, con un poco de emoción, ganas al United, que siempre es un equipo complicado, pero luego te desinflas frente al Barça y frente a la Juve, o sea, encajas en 2 partidos seguidos 3 goles, pierdes, las sensaciones van hacia abajo y sobre todo hay mucha preocupación porque a nivel de vestuario el 4-4-2 con ese rombo no acaba de convencer a los jugadores, no se acaban de adaptar, atrás, sobre todo la línea defensiva da la sensación de que es muy distinta a la de hace año y medio, que era un muro, y que tanto el año pasado como el inicio de esta pretemporada parece que ser un desastre, y al final, claro, ya no es que te esté fallando la defensa, sino que no tienes a Courtois, que ese es otro problema más añadido, ¿no? Entonces, hay una incertidumbre importante en torno al Real Madrid en este inicio de temporada, pero que vamos a ver cómo empieza la Liga, ¿no? Porque igual de repente llegas aquí el sábado a San Mamés, ganas 0-2 y disipas absolutamente todo, que ya sabéis cómo es el extremismo en el que se mueve el entorno del Madrid, ¿no?
Sí, sí. Llavors, pel que dius d'aquests dubtes amb el 4-4-2 al vestidor, dissabte 4-4-2 o pot fer marxa enrere Ancelotti, que ell va dir que la podia fer, i que no passava res.
Sí, de hecho, yo no descarto que en alguna fase de los primeros partidos haya algún cambio de 4-4-2 a 4-3-3 durante los partidos, ¿vale? Pero sí que es cierto que la intención de Ancelotti es insistir con ese 4-4-2 porque entienden desde el staff técnico que es el esquema que mejor se adapta al jugador franquicia ahora mismo, que va a ser Jude Bellingham, que es la apuesta de presente y de futuro en el Real Madrid, la inversión de la temporada de momento, y se interpreta que así Jude Bellingham puede incorporarse mejor al ataque, puede tener más presencia en el área rival, puede tener incluso opciones de gol, y entienden que así también, de esa forma, Vinicius puede estar también más cerca del área para intentar marcar más goles a la temporada, que es una petición del propio brasileño, ¿no? Es una forma de contentar a todos, pero claro, es lo de siempre, ¿no? Si te tapas un poco más arriba la manta, te destapa los pies y viceversa.
Ya. ¿Y Mbappé qué?
Gran pregunta, ¿eh? Gran pregunta. Mbappé, fijaos, yo creo que no sabe ni él lo que va a ocurrir. Y lo digo de verdad, en el sentido de que todas las partes saben que hay un desenlace que sería el de sentido común, es decir, que el Paris Saint-Germain, como nosotros informamos en junio y contamos aquí en RACU, necesita vender a Kylian Mbappé, necesita vender o renovarle. En ese aspecto, la pelota está en el tejado de Mbappé, que dice que no quiere renovar, por tanto está presionando para que le vendan cuanto antes al Real Madrid, y el Real Madrid de momento está expectante, esperando, presionando, porque el tiempo corre de su lado, porque no tiene prisa en el Real Madrid, para intentar presionar al Paris Saint-Germain y que, digamos, mal y pronto, pues se bajen los pantalones hasta donde crean ellos que se tiene que bajar, ¿no?
Per cert, que avui l'equip ha publicat aquesta carta que el PSG ha enviat a Mbappé. M'agrada molt que s'enviïn cartes a les alçades que estem, però Mbappé i PSG funcionen així, a nivell de cartes, i el PSG li diu que ha de deixar calés en la seva sortida, perquè si no haurà de començar a fer acomiadaments i, vaja, haurà de fer canvis a la plantilla dràstics i acomiadaments en els treballadors del club, perquè econòmicament no podran suportar tenir Mbappé un any i que marxi gratis. Bé.
Al final todo esto, Jaume, es cuestión de que Mbappé se le presione para que perdone parte de esa prima de fidelidad. O sea, no es otra cosa, porque si no...
Los 80 kilos Mbappé, aquells, ¿no? Sí.
Claro, si no, Mbappé ya estaría jugando en el Real Madrid y ya estaría presentado, porque eran los plazos iniciales que se habían dado desde las 3 partes. Pero al final, como Mbappé quiere cobrar lo máximo posible de esa prima, pues está tensando mucho la cuerda en esta guerra epistolar que tienen entre ellos dos para que el Real Madrid esté preocupado. Que yo luego me lo imagino, ya sabes, como si fuera la Edad Media. Querido maese, ¿cómo está, señor Alquelaif? Y luego se matan entre ellos, ¿no? Pero pero bueno, es lo que hay.
Molt bé, sí, Joan.
Hola, mira, una pregunta. Si en el caso hipotético de que Mbappé al final fichase por el Madrid este verano, esto del cambio de sistema yo no lo acabo de entender. Es decir, la reubicación de Vinicius, sobre todo, que se habla que si está más cerca del área, de la demarcación de 9, para que Mbappé pueda jugar por la izquierda, ¿no? Este es uno de los argumentos que yo oigo en las tertulias, sobre todo de periodistas madrileños, del ámbito del Real Madrid, que informan del Real Madrid. Lo que a mí no me encaja es si Bellingham, como muy bien has dicho tú, es el jugador, el fichaje estrella, el jugador franquicia de esa temporada, y Bellingham es el vértice del romo en el centro del campo, o el mediapunta, o el falso 9, llámalo como quieras, no acabo de entender cómo conjugas la condición de Bellingham de futbolista, jugador franquicia del equipo esa temporada, junto con Vinicius jugando más cerca del área, más en el centro, para dejarle espacio en la izquierda a Mbappé. No, esto a mí me cuesta de encajar esas piezas, o de comprenderlo, vamos.
Sí, es extraño, porque sobre todo porque, fíjate, cuando el año pasado muchos de estos periodistas madrileños o madridistas...
No, me he equivocado, quería decir
no,
el ámbito del Real Madrid me refería.
Pero me gusta porque...
Igual que nosotros hablamos más del Barça, ¿no?
Sí.
No, pero me gusta, y te lo digo porque además yo estoy en eso. Hay periodistas madridistas y no pasa nada por decirlo, porque vamos, estamos rodeados. Pero sí que es cierto que en ese aspecto, el año pasado, cuando todo el mundo daba por hecho que Mbappé llegaría al Real Madrid, en la cabeza de Carlo Ancelotti ya existía el cambio de sistema 4-4-2, que se había hablado incluso con Vinicius para que Vinicius tomara una posición en esa línea 4 más en la banda, con un compromiso más defensivo para intentar dejar entonces a Benzema y a Mbappé en dupla. Pero sí que es cierto que eso te cambia esta temporada, porque es algo que no puedes aplicar, porque si mantienes el rombo con Jude Bellingham arriba, pues claro, al final tienes mucha gente de ataque pero poca de defensa, y encima los laterales, sobre todo en la izquierda que tienes, no te desbordan, no van por fuera, y va a ser una cosa muy complicada. Para mí es un lío lo que tiene el Madrid ahora mismo con el cambio de sistema, pero sí. Vamos a ver si llega Mbappé, cómo lo apaña.
I que un dels dos, Mbappé o Vinicius, hauran de jugar a la dreta, que cap dels dos hi vol jugar, així d'entrada.
Rodrigo, vull dir... com fins ara.
Sí, però jo crec que Rodrigo anirà a la banqueta, Joan.
Bueno, clar, si treus a Rodrigo ja és diferent.
Clar, si fa 4-4-2 amb el rombe, la punta del rombe Bellingham, i a dalt Mbappé i Vinicius.
Sí.
De fet, Rodrigo, quan rendeix millor, malauradament, és quan surt de la banqueta.
Però jo Vinicius a la dreta no el veig.
No, i Mbappé...
Mbappé tampoc.
Per això...
D'acord, però si tu fitxes a Mbappé, tots sabem qui anirà a la dreta, no?
Jo també.
Vull dir, està bastant clar que
ara,
qui manarà aquí en aquest sentit.
Sí, ja tindràs a l'altre de morros, a Vinicius,
bueno,
vull dir, no?
Sí,
clar.
Que hagués fet més feina també aquesta per la temporada, també us ho dic.
Salvo que imaginad, de repente recuperes el 4-3-3 i pongas en vez de Benzema a Mbappé como si fuera una especie... Y digo especie, salvando las diferencias de Cristian de Ronaldo Nazario. Imaginaos.
Ya. Bé, doncs veurem si hem de fer aquest debat o no. Dependrà del que passi.
Per què avances, debats?
No, mira.
No, perquè
és un... perquè és una situació que em vaig trobar l'altre dia amb una tertúlia amb un periodista amb gent de l'òrbita del Real Madrid, i no em va quedar clar, no ho vaig dir-ho, però no em va quedar clar. I teníem el Rodrigo...
Sí, home, i tant, ben fet.
Deixa'm preguntar-li el dubte que tinc.
Sí. Perfecte. Rodri, una abraçada, continuem parlant.
Vinga, un abraç a tots.
Bona nit. Des de Bilbao, en Rodrigo Fáez. Això de Courtois, Marta, és un contratemps greu pel Madrid, eh?
És un cop molt dur, perquè no ens oblidem que Courtois ha salvat el Madrid moltes ocasions, que molts partits que han jugat, si no arriba a estar allà a porteria, acaben 5-0 mínim. Llavors jo crec que és un plantejament que el Madrid no s'havia fet fins ara, que estaven molt tranquils amb la porteria, i mira, d'un moment cap a l'altre... pues se'n va l'aire, no?, aquesta idea. Veurem a qui acaben portant. Jo he llegit i m'han dit que De Gea agafa molta força, però a l'estaf no li agrada. És complicat. A aquestes alçades també fitxar un porter de garantia, i més per substituir a un insubstituïble com és Courtois.
Sí. I que sap el jugador que vindrà, que quan torni Courtois serà suplent, perquè això és evident. Joan,
a veure també com torna, eh?
No, clar. No vull cridar amb el temps, però Valdés va tenir aquesta lesió i ja sabem...
34 anys, lesió al genoll, porter...
Jugador pesat, alt... Sí.
La recuperació no serà fàcil. Vaja, Víctor Valdés.
Sí.
Clar, però això depèn de l'afectació que és el cartílag. Si només és lligament crobat anterior, que jo ho desconec, en 6 mesos hauria d'estar recuperat. Les dones van més lentes, els jugadors van més ràpid. L'Alexia Bastia, que és una temporada, però en canvi hi ha casos de futbol masculí que han anat més de pressa. I si no hi ha afectació, insisteixo, del cartílag, que és el que és el més problemàtic, i també és el que li va passar a un tití, tot i que era una lesió diferent, no veig que sigui irreversible. El que sí, pel Madrid sí, és un problema molt bèstia, perquè si hi ha dues demarcacions que et poden arreglar un equip, és porter i davanter centre.
Sí, sí.
I el mateix el Madrid no té ni a Casillas ni a Ronaldo Nazario, que eren els dos grans, els dos bons dels anys de l'any 2000, dels anys 2000,
sí, sí, sí.
Del 2000. Ara no té cap d'aquests, i no tenia Casillas o Cristiano Ronaldo. Per tant,
Courtois i Benzema, que per mi no, el Madrid els èxits del Madrid dels últims anys no s'expliquen sense aquests dos futbolistes. És que són el 70% de l'equip, i crec que estic sent molt generosa quan dic el 70%. Les últimes Champions del Madrid,
sí, sí, total.
Sense Courtois no s'entenen, bueno, i sense els gols de Benzema tampoc.
I Shakir, el francès, com es deia, l'Oliver, sí. No, l'anglès, l'Oliver, hi ha uns quants.
Hi ha uns quants.
Tu ja estàs posant el pebre.
Va haver una Champions que va atracar a cada ronda.
Obrim.
I va arribar a la final, lògicament. Després hi ha un atracament ja espectacular, que és la segona final que li prenen a l'Atlètic de Madrid, que a més els tios són tan hàbils que passa desapercebuda. És a dir, aquí estan, porten un any amb el cas Negreira, fotent miostres al Barça, i ni els periodistes, que són suposadament de l'Atlètic de Madrid, diuen ni mu del robo de la segona final de Champions.
Era un fora de joc, no? Era un gol en fora de joc.
Un gol de fora de joc, hi ha unes fans de Sergio Ramos clamoroses, a part de que falla un penal a Griezmann.
Digues, Marc Brau, bona nit.
Bona nit. Marc Clattenburg, després va dir, jo ja vaig saber en aquell moment que era fora de joc de Ramos, i per això vaig xiular un penal per compensar-ho.
Penal, que era penal, era penaltito, però era penal, però és igual, el va fallar l'Atlètic.
Sí, sí, això només li passa al Madrid. M'imagino que et faria il·lusió De Gea, no? Per tot allò del fax,
no,
no cada tornés a...
No és mal porter, De Gea. Sí. Passa que està sombat, però...
No, saps què? Jo tinc la sensació que en moments claus sempre l'acaba liant.
Això sí, és veritat.
Sempre
I al
teu...
final, tu sí. Necessites un porter, sobretot pel Madrid, per Barça, equips que competeixen a Champions i volen guanyar la Champions, equips que en moments claus no te la liin. I ahir tinc la sensació que De Gea en aquests moments, o no sé si és perquè es fa petit, o no sé què és aquest factor mental que té, que sempre ha fallat en aquests moments decisius.
Sí, sí, és veritat que pot fer 10 partits molt bons i després en un diu, hosti, què li ha passat ara? I fer una cagada parlant clar molt, molt gran. Dels noms que surten, Anaïs, tu creus que n'hi ha algun que, bé, com a mínim li pugui servir al Madrid aquests mesos?
Home, Bono no és una mala opció, eh? Mm. Bono seria un bon fitxatge, crec, que perquè després has de tenir en compte això que explicava el Rodrigo, i que quan torni, com deia la Marta, es toparà amb Courtois, que si torna bé és insubstituïble,
sí.
Però crec que seria una bona oportunitat. Home, l'Unin és... Però és que aquí passaria el mateix, eh? O sigui, ara mateix
sí,
és la Ter Stegen i Iñaki Peña, que ha jugat dos partits de... Bé, és que l'Unin... És que no sabem com és, sí. L'Unin, perquè és que no se li ha donat l'oportunitat. L'has vist a la pretemporada, però sí. Ja està.
Per molt pocs partits, Courtois.
És que no podem dir si és bo o és dolent perquè no l'has vist.
Sí, 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 sí.
Llavors, està clar que necessites... A mi Bono em sembla una bona aposta. Uh-huh. I David De Gea em fa molta gràcia.
Sí, eh?
Home, que ara tornés amb el fax, sí, sí, el 31 sí. D'agost allà pitant per veure si arribes.
Recordo que estava divertit, aquí mateix, la nit del fax, amb Xavi Bosch. No recordo els altres tertulians, em sap greu, però recordo que Xavi Bosch, ja el coneixeu, vaja, que és molt culer i també molt antimadridista, vaja, ens ho van passar pipa, parlant clar.
Jo, si fos al Madrid, fitxaria el Diego López. Està al Rayo, si no vaig errat.
Ostres, sí?
Sí.
Però està una mica de tornada, no és titular ni al Rayo, eh?
Però és un senyor gran, que si ha jugat al Madrid...
Sí, això sí, això sí.
És eficient a l'Espanyol, jo no sé com...
41 anys, eh?
Sí, sí. Bueno, com Dinozov i com el Buffon, que s'ha retirat ara.
Sí, sí. Veurem cap on acaba tirant el Madrid. De cara a l'estrena a la Lliga del Madrid, què, Marta? Creus que 3 puntets a Bilbao i...
S'ha de veure. La pretemporada a mi no m'ha deixat gaire bones sensacions en aquest sentit, i al final és el que parlàvem, no tens el porter titular, Benzema se t'ha anat, al mig del camp se t'ha anat, vull dir, per mi és, hi ha moltes incògnites en aquest equip que s'han d'acabar d'endreçar, han de venir jugadors, ho parlàvem la setmana passada, jo crec que falten jugadors en aquest Real Madrid. A veure com acaba Ancelotti encaixant totes les peces, l'Atlètic jo crec que plantarà bona cara, vull dir, el treball fet fins ara a la pretemporada ha sigut molt bo, i juguen a casa, o sigui, s'ha de veure.
Joan?
Jo he vist el Madrid molt, el vaig veure molt, molt... És veritat que el partit que van jugar contra el Barça a Dallas, el Madrid, almenys algun parell de gols podia haver fet, perquè sí. van fer 5 pals, i que té moments, que és abassegador davant. Però jo el vaig veure molt poc fiable en com a estructura. I en canvi l'Atlètic Club és tot el contrari, és un equip que segurament li faltarà talent o li faltarà aquesta mica de màgia, no? que tenen equips grans. L'Atlètic Club és un club gran, em refereixo a equips ara mateix de primera línia, li faltarà, però en canvi és un equip molt treballat i tinc la impressió que pel Madrid és un partit complicadíssim.
Complicadíssim. Segurament el Madrid ara són individualitats, encara no, jo no veig encara un equip format com a tal, i l'Atlètic en aquest sentit sí, és un grup cohesionat que ja es coneixen i que ja van rodats.
Sí, i a veure si té una mica més de gol que l'any passat de l'Atlètic Club, que va ser el que li va faltar.
De totes maneres, el Madrid, vull dir.
Sí, no.
Sempre hi és, eh? Sí, diem no li falta i jo no sé com s'ho fan.
Però és veritat, Anaïs, que després en parlarem del Barça també, que és un inici de Lliga que no és d'aquell típic partit a casa que dius això, flors
no,
i violes.
No, gens, és una sortida complicada. I després també t'has d'aixecar a nivell moral el que suposa perdre el teu porter a 4 dies de que comenci la Lliga. Sí. I això és un cop duríssim. I la pressió que tindrà l'Unin a les seves esquenes és que serà gairebé, no diré insuportable, però totes les mirades estaran posades en ell. A un jugador que, insisteixo, no l'hem vist.
No.
I haver d'anar a Sant Mamés,
sí.
Ostres, no seria un debut ni una estrena plàcida ni fàcil. I els hi falta gol. És veritat que a mi Bellingham em sembla un fitxatge estel·lar, eh? O sigui, i a part a la gira vam tenir l'oportunitat de poder veure els entrenaments del Madrid que estaven oberts a la...
Jo no
vaig anar. Jo sí, jo
sí,
els
sí,
vaig
recordo veure. Que la Marta Ramon ho va comentar.
Estàvem
sí,
mirant, ens van deixar veure una hora i quart d'entrenament. I ostres, està molt bé, físicament. És un equip que arriba... ben rodat, no estan per passejar-se, és veritat que clar, sense els gols i sense el porter cau molta,
sí, sí.
molta cosa.
Veurem, dissabte a 10:15 en directe a RAC1, amb l'Albert Ferran a Sant Mamés, aquest de l'Atlètic Club Madrid.
Talisma,
per començar la Lliga. Bé,
talisma.
Ell, després li pots preguntar, així d'entrada no hi confia molt, però...
Perdona, qui?
L'Albert Ferran.
Substituïm a Damià López.
No, home, però estem de pretemporada. Vull dir, estem així, més d'agost...
Hòstia, hauria de mirar... No tinc present el currículum. Com a talisma.
Millor no li preguntis. Vale. Ara tornem.
RAC 1.
Actualitzada al minut.
Alertes d'última hora.
Contingut exclusiu.
Entrevistes i temes virals.
El que sona a RAC 1 en directe o a la carta.
Podcast.
Fàcil i còmode.
Tot el que necessites és a RAC1.cat.
RAC 1. Aquest estiu arriba a RAC 1 La Clandestina. Amb Mireia Ardèvol.
L'estiu és per fer el gamberro, i això és el que farem.
La particular inclinació de la persona homosexual...
Ara què estàs fent, papa?
El lavabo Circ de Salem. Que el llum funcioni amb temporitzador. Fer de gemma mangual per tot el lavabo.
He portat un petit aparell que fa sorollets com si estigués Jordi Basté. Aquest atrapar, escopets a la taula...
Sí, pop, pop.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 10:15 a 10:45, La Clandestina. Amb Mireia Ardèvol.
I ara el millor que podeu fer és anar a lligar.
RAC 1. Tots som 1. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
Tu diràs. Amb Jaume Molló.
Yeah. 11 i 9, segur que també li agradaria a en Rodrigo Fáez, aquesta de Guns N' Roses. Està avui, té un dia així, no? Roquer, podríem dir, amb Marc Selva, el control tècnic i a la tria musical. En Tertúlia, aquí l'estudi de RAC1, la Marta Corredera, amb en Joan Puquim, l'Anaïs Martí, amb en Marc Brau, per cert, m'apunten, temporada passada, Albert Ferran a Sant Mamés, Atlètic Club 0, Madrid 2.
Bé, però ja està, això és tot.
Això és l'últim precedent a
Sant Mamés. Això perquè pensa
sí,
que el Damià, que ara treu pit i tal, durant molts anys era una cosa tremenda. És a dir, en el moment que un partit deia compte que el Madrid està enfonsat, compte...
Patapam.
Pat. O sigui, jo sabia quan deia això, als 2-3 minuts marcava el Madrid.
Pobre
marcava
el Cristiano.
Per tant, amb el temps s'ha redimit una mica, ho admeto.
Home.
Però...
Sí, sí, no, no. Bé, no és una tasca fàcil, no ens enganyem. A veure, Marc, hem de parlar del Barça. Hem començat parlant d'aquesta notícia de Courtois, la notícia del dia, però, òbviament, queden 3 dies i, de moment, continuem igual que ahir. És a dir, amb 11 jugadors del Barça inscrits a la Lliga, més Dembélé, que és de sucre, perquè, a més, no hi ha ni, no té ni dorsal ja a la Lliga, vull dir que és a París i no tornarà. Frank Kessié ja és a l'Aràbia Saudita després de tancar la seva sortida del Barça i es va acomiadar dels companys i avui ho ha volgut dir adéu als aficionats del Barça.
Sí, ho ha fet com ho fan ara pràcticament tots els futbolistes a través de les xarxes socials, ho ha fet a través d'un missatge a Instagram que jo crec que als culers els agradarà perquè el missatge, més que una fotografia, és el vídeo del gol que li fa al Madrid, que és el gran record que ens deixarà tots a Frank Kessié amb una locució i després amb diferents fotografies i amb un text que l'acompanyava destacant ha estat un any ple de satisfaccions personals i en equip, també diu Liburià que ha estat un honor i un privilegi vestir aquests colors i dona les gràcies al cos tècnic i als aficionats blaugranes de qui diu que sempre estarà unit a ells. Acaba dient sempre estaré animant pel Barça. Una manera elegant de dir adéu per un jugador que sempre ha tingut un bon comportament i això que no va ser titular i venia de ser capità al Milan i de ser un dels jugadors més importants. A tot això, diferents companys també han volgut dir-li adéu a les xarxes socials. Araujo, muchas gracias por todo, Presi, te deseo lo mejor, amigo. Gavi, suerte, Presi, que és com li deien per aquella història que ja has explicat tantes vegades del Presi, que era com el coneixien també al Milan. Lamin Yamal, també, muchas gracias por ayudarme desde el primer día. Mucha suerte, Presi. Valde, suerte, hermano. Ferran, te echaré de menos, eres grande, presidente. Eric, mucha suerte, frate, de Fratelli. Te echaré de menos, presidente. Rafinha, todo lo mejor, hermano. Un jugador molt estimat al vestidor franquesi.
16 partits com a titular, però dels 53 oficials que va jugar a Barça la temporada passada, 43 els va jugar. Vull dir que... Home, va tenir presència i sobretot aquell moment estel·lar del Madrid, no, Anaïs?
Home, i tant, aquell gol... Vaja, és que li va regalar el Barça a mitja lliga, se la va entregar en Safata. Jo crec que és per un futbolista que va arribar lliure sense esperar gran cosa, no? Perquè, a veure, al final, alguns pretenien que fos el nou Keita i totes aquelles, no diré barbaritats, que es van... arribar a comentar, però el rendiment ha estat molt correcte i que tu ara el puguis vendre per 12 milions i mig a mi em sembla una molt bona operació per un futbolista que no ha desentonat, que ha estat útil, que sempre ha mostrat la seva millor versió, totes les ganes del món en els moments en els que li ha tocat sortir i crec que deixa 12 milions i mig molt, molt necessaris pel club. És una bona operació,
sí.
En general.
Clar, algú pot dir, home, Aràbia tenen molts calés, potser se'n podia haver tret alguna cosa més, però home, per un jugador que arriba lliure, no, Joan?
Jo crec que està ben venut, està ben traspassat, vull dir, l'operació és bona per Barcelona. Jo el dubte que tinc és des d'un punt de vista esportiu, és a dir, sé que al mig del camp del Barcelona un jugar als minuts és molt car, però un futbolista d'aquest perfil, del tipus que sí, jo penso que en una plantilla sempre està bé tenir-lo. I ho ha demostrat el seu rendiment. És evident que tots els futbolistes volen tenir molts minuts i que ell aquí no els tindria, molts minuts. Que mai serà pel seu perfil, sobretot, un jugador indiscutible al Barcelona. Però parlava l'Anaïs de la comparació amb Keita. Jo crec que la comparació amb Keita és correcta, en el sentit que busques un jugador d'aquest perfil concret que trenca els interiors que tens. Són el personatge d'interiors d'un perfil molt tocador. Gavi és el més diferent, però no deixa de ser un futbolista també producte de la Masia del Barcelona, i en canvi Kessié era un jugador completament diferent, que et donava molta arribada i que et donava molta potència física. crec que un perfil així, amb una plantilla, va bé tenir-lo, no fa nosa. I era un futbolista de solvència contrastada. Entenc que és una operació bona, pel Barcelona. Uh-huh.
Sí.
Però només poso aquest mateix, que és que, sí, que un futbolista d'aquest perfil amb una plantilla també tenir-lo.
Marta, què et deixa aquesta operació que sí?
No, jo crec que també és una molt bona operació, sobretot amb la situació que està el club ara. Al final, si la situació fos diferent, segurament s'hagués quedat, perquè és el que diu... realment és una peça diferencial que tens al camp, és molt diferent a tot el que tens, i et pot aportar en algun partit que se t'atasqui o que vagi complicat una cosa diferent a el que tens en el camp, no? Llavors jo crec que és una bona operació pel club, tal i com estan les arques i,
ara
i com estem tot, i al final si ho compares amb Dembélé, pues, dius, és una molt bona operació.
Sí. De fet, ahir ho estàvem repassant, del segle XXI, jugadors que han arribat lliures és pel que has tret més calés. 12 milions i mig, vas treure 12 per Aubameyang, i però és l'operació que has tret més diners de jugadors que van arribar a cost zero. La sortida de Kessié vol dir més fair play pel Barça, Marc.
Sí, no sóc tan expert com la Marta Ramon, però avui he estat fent una miqueta els números, he estat una miqueta quadrant les coses i tancant una miqueta els números. El cert és que amb les normes del fair play financer que imposa la Lliga, al Barça li queda, entre el traspàs i el sou que s'estalvia, 9 milions d'euros bruts per inscriure. Més enllà de la xifra, que no sabem, del marge que li quedava al Barça, són 9 milions d'euros bruts. Esclar, el que no sabem és si això és suficient per inscriure com a mínim a Gundogan, que ara mateix és el jugador que el Barça té més pressa en inscriure, perquè és el futbolista que... el dissabte, si no està inscrit, se'n pot anar gratis. Uh-huh. Aleshores, la Lliga, ens explicava l'altre dia la Laia Coll també, que segons fons de la Lliga no tenen clar que Gundogan pugui entrar dins d'aquest marge que deixa Kessié, i per tant, per assegurar la inscripció de l'alemany, i ja no parlo d'altres jugadors també amb sous alts, com Araujo amb la renovació, o el mateix Oriol Romeu, o els altres jugadors que s'han d'inscriure, segurament el Barça necessita una altra venda, com pot ser la de Dembélé al Paris Saint-Germain, palanca el marge, que és imprescindible per inscriure tots els fitxatges. Però insistim, la marxa d'aquí sí, deixa 9 milions d'euros bruts. És possible que només amb aquesta venda, evidentment, ningú no van encara pugui s'inscriure.
I el traspàs de Dembélé, quan ens deixaria? Quan deixaria?
El traspàs de Dembélé deixaria molt més, perquè Dembélé sí que entraria aquesta norma del fair play financer, que fa que t'estalviaries la meitat del seu sou, que en aquest cas seria uns 10 milions d'euros bruts, més el que treguis de traspàs, que són 25 milions d'euros, en principi el que es queda al Barça, per tant deixaries el 20% d'aquesta franja, però a més, com Dembélé té un percentatge de sou superior al 5% que la resta de la plantilla, encara podries agafar una mica
un 60,
més.
Un 60, no, Marc?
Sí. Per tant, Dembélé sí que realment en aquest sentit és una porta que obre molt les altres inscripcions, però, pel que sabem i per les fonts també que hem consultat aquí a RAC1, amb la venda de Dembélé més la que sigui, tampoc el Barça té suficient per inscriure'ls a tots.
Deixant de banda Íñigo Martínez, que és de sucre, pobret, perquè està lesionat, i bé, jo crec que haurà d'esperar bastant més endavant a ser inscrit. Per inscriure els altres set, necessites Dembélé i la palanca. I han passat 24 hores des d'ahir i la situació, que sapiguem, és la mateixa. Bé, Dembélé ha passat la revisió mèdica satisfactòriament, que sapiguem. Vaja, ningú ha dit el contrari. I demà sembla que s'ha de fer oficial, però...
Tu si fossis el Kelaifi no l'aguantaria fins dilluns, el Dembélé?
Clar, també el necessites, perquè no tens...
Comença la Lliga, també.
No tens ni a Messi, no tens ni a Neymar, perquè li has dit que no comptes, i no tens Mbappé, sí, perquè el deixes a la grada.
Sense entrenar un dia, creus que Luis Enrique el posaria titular?
Ah, no, però clar, però... Vull dir que ells tampoc tenen tanta calma, potser, no? Clar, vull dir...
No tinc present amb qui juguen, eh?
No, primer partit no.
I s'ha de casa amb l'Orient.
Però vull dir que des del punt de vista dels seus aficionats, Joan, no? Has perdut el teu trident, aquest que se suposava que t'havia de donar la Champions durant 2 anys i que a 8 anys has acabat fora.
Si tu vols...
Però, home, clar, vull dir, ha de venir algú.
Perdó, si tu vols protegir el Barcelona i fer que el Barcelona no pugui ser jugadors, no crec que tinc cap problema... perquè Dembélé, que acaba d'aterrar i no ha fet cap entrenament encara amb Luis Enrique, si no ho ha xerrat, avui ha anat... Va viatjar el dimarts, el dia del Gamper,
sí, no.
Igual sí que ha fet un entrenament o dos. Però dubto molt que Luis Enrique el posés a titular coneixent Luis Enrique. Per tant, si tu ets el Kelaifi i vols dir, bueno, pues ara us entrenareu, pots fer-ho i no crec que ningú et muntés cap xou.
Però no hi traurà res, el que l'Aifi, vull dir, que haurà de pagar que són 50 quilos,
quan
no?
Quan fas el mal, el fas per fer el mal, no, el propi, la pròpia malifeta ja et dona satisfacció.
Em queda clar, quan fas el mal, em queda clar per on vas. Com ho veus, Anaïs?
Jo crec que al PSG li interessa també de cara a l'afició. No, juguen a casa, Marc?
Sí. A casa, clar, dissabte a les 9.
Jo crec que els interessa també reforçar-se una mica davant d'una afició que és exigent, eh? Vull dir, l'aficionat del PSG no va a passejar-se pels camps. Ja no cal que recordi les xiulades a Messi i tot, tot plegat. Crec que li interessa, i a Luis Enrique també li interessa saber amb què compta i amb què no. No estan per fer, vull dir, aquesta gent té diners per repartir a qui calgui, quan calgui i com calgui. I aquí, doncs, sí que corre pressa. És que la Lliga comença diumenge. És que 11 inscrits, de veritat. Jo confio en que el Barça tancarà la palanca i que tot això es solucionarà. Perquè no pot ser d'una altra manera, m'explico? L'altra opció és que tu al final només puguis fer una d'aquestes dues i hagis de triar. Llavors, en aquest cas, doncs, hauràs de deixar... Jo crec que les prioritats estan molt clares. Gundogan, perquè si no, pot marxar. Oriol Romeu, a mi em sembla un futbolista imprescindible ara mateix per inscriure.
Araujo.
Araujo, evidentment.
I parlant de porters, només tens un porter inscrit.
I només un porter, però és que Marcos Alonso i Sergi Roberto, capità, recordo, capità... Doncs és que potser no poden ser inscrits per la primera jornada. És que pot ser que ens trobem perfectament en aquesta situació, però vaja, jo crec que el tema està prou apanyat com perquè a partir de demà comencin a passar coses.
Sí, sí. Aquí els precedents juguen a favor del Barça, perquè cada any al final s'han acabat en sortint, no? Jo abans ho deia, és com aquell estudiant que espera última hora allò per fer colzes, però al final acaba traient l'examen. Almenys els últims anys ha tret l'examen, Marta.
Sí, però sempre arriba un dia que palmes.
Val.
Vull dir, al final...
Ho dius per experiència?
Sí, correcte. Porto 10 anys amb la carrera, vull dir.
Bé, perquè estava jugant a futbol,
final,
coi.
Sí, bueno. Però al final és com el típic que vas enroscant, vas apretant, hi ha un dia que, no? Que ja no pots apretar més. O sigui, jo també confio el que diu l'Anaïs, que demà, a partir de demà han de passar coses. Estem a 3 dies del debut del Barça a la Lliga.
Tampoc podem esperar gaire més.
El Barça tampoc pot estar amb aquesta jugant-se-la d'aquesta manera, no? Però ojo, que algun dia potser tenim un ensurt.
Jo crec que s'ho trauran el darrer dia. És el que ha fet la porta sempre des de...
Des de la
consecució dels avals a hores de la matinada i celebrant-ho com un gran triomf. La temporada passada per tancar l'exercici econòmic amb una de les palanques abans del 30 de juny per poder tancar l'exercici 2021 amb beneficis. Perdona, 2022 amb beneficis. I després les inscripcions al darrer dia amb aval propi dels directius. Sempre ho fan al final. I demà ho faran segur, segur. Però també crec que el PSG, si vol fastidiar només per fer mal, ho pot fer, perquè ningú els dirà res, perquè Dembélé no jugui diumenge contra l'Orient, o com es digui. De fet, estic parlant de palanca quan no és una palanca.
No, però bé...
És una repalanca.
No, és cobrar el que tu havies d'haver cobrat l'any passat. I aquí sí que, això és... un cop hem entès tots el procediment, perquè quan estàvem als Estats Units veiem la informació i no sabíem interpretar-la, a poc, jo almenys personalment l'he anat entenent. És un diner que el Barcelona ja ha comptabilitzat com a ingrés en l'exercici 22-23, per tant no el pot tornar a comptabilitzar, però és un diner que ha comptabilitzat com a ingrés perquè és la venda d'un tant per cent de Barça Studios, però el que li va comprar aquest tant per cent encara no li ha pagat. Que a mi em sembla escandalós que en aquests senyors socios.com i Orfeus Media no se'ls persegueixi de manera cruel per exigir-los el que han de fer, que és pagar.
I que van ser presentats com a socis estratègics. Correcte. I que no oblidem que se'ls va vendre un 24,5% de les accions. Vull dir, encara són propietaris d'una part de l'accionarat, sí, sí. Perquè recuperaran 8,8%.
Sí, sí. La Lliga, el que li diu al Barcelona és, jo aquesta palanca te l'accepto. El que, home, demostra'm que l'has cobrat. I per això hi ha aquest problema. Si troben una tercera persona, un tercer, que sembla que aquests alemanys, que paguen aquests diners, s'haurà acabat el problema. Jo imagino que això la porta ho resoldrà l'any passat, però insisteixo que en aquests socis estratègics se'ls hauria d'empaitar, sigui qui sigui, perquè estan causant un perjudici molt gran al Barcelona. amb aquesta, amb aquest impagament d'unes obligacions pel Barcelona. És que és molt bèstia el que estem parlant, i que no passi res, i que simplement ho revenen ho recompren per tornar-ho a vendre. Però això, em perdonin, això és...
Sí, sí, però això, clar, estic totalment d'acord.
I que quedi clar que no és una palanca, és simplement que la Lliga exigeix que allò que tu has dit, que aquells diners que tu has dit que ingressaries...
Sí, sí, que ho compleixis.
Que el compleixis, ja està.
Clar, entenc que quan firmes un contracte així, de tants home, milions, home,
si,
vull dir...
Si tu vas a comprar un pis i no el pagues, no et preocupis.
Per això, que
no et preocupis
que te'l
treuen.
Deu estar previst, algun tipus de penalització. Veurem, ja entenc que el Barça ho explicarà.
Però no per assemblea, perquè com deia el Joan, com que no és una palanca pròpiament ja dita, això ja ho va aprovar l'assemblea al juny del 2022.
Sí, sí,
és que
sí,
fa
sí
més d'un any que es va aprovar això.
Ara pensàvem, com que en Joan ara m'ha fet dubtar amb això de Dembélé, clar, amb la palanca sola, jo crec que el Barça sí que pot inscriure a tots.
Amb la palanca sola pots inscriure a tothom, a això tots és el que ens diuen.
Sí. D'acord, d'acord.
Perquè després... és el pla de viabilitat que la Lliga tenia aprovada.
Exacte.
Només amb el matís aquest, que la Lliga li diu, val, jo t'he aprovat aquest pla de viabilitat, ara.
Sí, sí.
Tu m'has de portar aquests diners.
Demostra-ho,
si no,
que demostra que els has ingressat.
Sí, ara sí, bé, sí, tu necessites doncs, la venda de Dembélé, més la de Kessié, més Nico, més qui hagi de sortir, digue-li Lenglet, digue-li Dest... Amb això sí t'hauria de servir per poder fitxar encara més.
I en teoria, aquesta palanca hem de confiar que
aquesta palanca
arribarà abans de diumenge.
Sí. El club està confiat que arribarà. Sí.
Vaja, és el que, arribarà, és el que ens diuen, que ha d'arribar.
O dissabte de matinada. Sí, sí, a última hora, quasi.
Estarem de guàrdia.
Sí. La roda de premsa de Xavi Hernández el dissabte ja s'han encarregat de posar-la a la tarda.
Sí, mira, sí, sí.
Jo, jo no crec que això sigui casualitat.
A la redacció jo també ho comentava, de dir, mira, que no sigui la tarda perquè volen estalviar-li, perdó, el marrón, ja sé que està mal dit, a Xavi d'haver de respondre tot això, perquè si no la roda de premsa, clar, anirà...
Bé, és molt fàcil, Xavi, amb qui vas? A Getafe, no? Vull dir, et dona per fer un 11 amb el que tens.
Sí, per fer un apunt al que preguntava la Marta, perquè segurament s'ho està preguntant molta gent, i com bé explicava el Joan Puquí, el càlcul no és 60 milions d'euros de la palanca, anem a comptar quants caben aquests 60, no, perquè les normes del Fair Play van per una altra banda. És a dir, aquests 60 milions és part d'uns diners que anaven ingressats en aquest pla de viabilitat i que, per tant, et deixaven un marge econòmic diferent. Sí. És a dir, no és em paguen 60, puc ingressar 60. És a dir, són càlculs una mica més complicats, però com anirien dins d'aquest pla de viabilitat, sí que el Barça podria inscriure tots els futbolistes i, de fet, per la informació que tenim nosaltres també, el Barça fins i tot podria afrontar alguna altra operació per inscriure un altre futbolista. Això sí, les sortides en aquest cas també de Dest i de Lenglet, com deia l'Anaïs, són bàsiques.
I és que ara he recordat que està Valde i Lamine Yamal, que el dia que el Barça marxa a la gira arribes a un preacord amb ells,
sí,
i els hi dius que durant aquest mes d'agost encares les seves renovacions.
Per aquí pots fer com amb Gavi, Anaïs. És a dir, tu pots renovar-los a ulls del Barça, que ells tinguin el contracte que acaben de signar, però ells de la Lliga que segueixin jugant amb fitxar el filial.
Jugadors, exacte.
Sí, sí, filial, sí, sí, certament.
Sí, ells ho accepten, clar.
Sí, 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 clar. Una mica allò d'on està la bolita, però el Barça, sí, sí, ara mateix està en aquesta situació. Perquè si quedés aquest... bé, si hi hagués la possibilitat, a mi em costa de veure, però bé, el Barça hi confia, de poder incorporar algú més, per on tiraríeu? Quin nom dels que ara mateix, o quina posició...
Un lateral dret.
El lateral dret, eh?
Però molt urgent. És que ho vam veure l'altre dia al Gamper, per on li arriben els gols al Barça. Per la banda dreta. Jo crec que ja fa temps que vas coix d'aquesta posició, i perquè a part tens a dos centrals que són increïblement bons, que són Koundé i Araujo, que els estàs marejant a veure qui juga de lateral dret. No et pots perdre cap dels dos com a centrals.
I que Koundé no hi vol jugar, que és un problema.
Exacte, i ara està Araujo allà menjant-se el marrón, perquè això sí que és un marrón a la banda dreta, que contra Vinicius està molt bé, però arriba un punt que clar, que és que t'estàs perdent a dos grans centrals. Insisteixo, per mi dels millors que té ara mateix la plantilla.
Lateral dret, l'Anaïs. Joan.
Jo, el Barça fitxarà Cancelo, estic segur.
Val.
Pel lateral dret.
I t'agradaria?
Sí. Jo també crec que és la demarcació més urgent per fitxar, per reforçar. No m'agrada el jugador en termes de caràcter. És un tio polèmic, conflictiu, però al Barcelona li fa falta, i l'opció del Valladolid és molt tendra.
Fresnera, sí.
Són 18 anyets
i Mafeu,
sé que
no...
Xavi... Bueno, Mafeu és el que ara sona.
A mi no em desagrada, eh?
El que està sonant amb força és Mafeu. A mi, jo si poso el Barça hi pogués, jo fitxaria a Cancelo. I com que crec que el City no arribarà a un acord per Bernardo Silva, sinó que el renovarà, en contrapartida, jo no descarto que deixi, permeti al Barça fitxar Cancelo d'alguna manera, també, aviam, ojo, com de financerament també complicat, no? Però jo no el descarto en aquest sentit. I a més em consta que és el que vol Xavi, que és Cancelo el que li agrada més. Jo crec que, és a dir, el City serà dolent amb Bernardo Silva, però en canvi, en contrapartida, sí, compensarà accedint a l'operació Cancelo. Jo crec que és el que passarà.
Sí, sí, bàsicament perquè
Guardiola... I de les altres demarcacions ja veus que prefereix
no perquè Guardiola no
val. Per això no parlar-ne.
Sí, o sigui, el nom que vaig treure ahir vam estar 10 minuts donant-li voltes, que comença per N i acaba en Berra, no el trec.
Prou,
no,
prou,
trec. No el trec, eh?
No, em sembla escandalós. Només dir una cosa. Em sembla escandalós, que el Barcelona ni tan sol s'ho plantegi, que accepti escoltar les ofertes que li vinguin, que li intentin col·locar el Xavi que no vol que vingui. Per què no vol que vingui? Perquè estem parlant d'un irresponsable, d'un ésser tòxic pel vestidor. Un vestidor que precisament ara mateix en el qual es reconeix l'inici d'un ambient, jo no diré, no faré servir la paraula